pregata torne al seu fi, que ha marxat la mar en calma.
Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Pili García. A hores d'ara continua tallada la Nacional 2 a Girona, a l'altura del quilòmetre 719 a causa d'un accident mortal. Els vehicles es desvien per una via alternativa. Aquest matí una persona ha mort en un xoc entre un cotxe i un camió a la Nacional 2 a Girona, segons ha informat el Servei Català del Trànsit. L'accident s'ha produït poc després de les 8 del matí, a l'altura del quilòmetre 719, on, per causes que encara es desconeixen, han col·lidit els dos vehicles. La víctima és el conductor del turisme. Fins al lloc del sinistre s'hi han desplaçat 6 dotacions dels Mossos d'Esquadra, 4 dotacions dels bombers de la Generalitat i 2 ambulàncies del SEM. La via continua tallada en tots dos sentits de la marxa a causa de l'accident. I la Comissió de Festes acusa de desídia els tècnics del Departament de Cultura de l'Ajuntament de Badalona. Ho fan després que aquesta festa major d'agost, expliquen, s'hagin trobat amb problemes de comunicació que han provocat que el concert d'animals durés tan sols una hora o que el dia 14 la Guàrdia Urbana fes tancar la festa dues hores abans del pactat. Susana Saldado, Ràdio Ciutat de Badalona.
Bon dia. Des de fa 2 anys el govern local ha volgut vincular l'organització de les festes de maig i la festa major de Badalona en la Comissió de Festes, formada per bona part de les entitats de cultura tradicional i popular. Per a les entitats, el resultats han estat de tot positius. Acusen el govern de poca planificació, però sobretot assenyalen els tècnics del Departament de Cultura com a responsables d'alguns dels problemes que s'han donat durant la festa major d'agost fa 2 setmanes. La Comissió de Festes, amb veu Daniel Reder, afirma trobar-se amb traves constants per part dels tècnics. L'escoltem.
Potser no tant per part política, sinó per part tècnica. Tenim uns tècnics que tenen una energia a l'hora de treballar. És farragós treballar amb una gent així. Llavors, què esperem de fer canvis? Si fer canvis implica fer feina, implica treballar, implica seure's i pensar. El gran problema de que ens vingués a tancar la Guàrdia Urbana en part és perquè la reunió de l'acció cultural amb la Guàrdia Urbana no se'ls va dir l'hora de tancada de la, del concert de festes.
La comissió confia que la situació es pugui redreçar en els 2 anys que resten de govern i reclamen un canvi d'actitud als tècnics de cultura.
I Linyola restaurarà la portalada de la façana de l'església. A la portalada hi ha 4 elements escultòrics, dels quals 2 es troben molt malmesos i els altres 2 estan en procés d'erosió. Vicenç Berman, Ràdio Rosselló, bon dia.
Bon dia. Linyola restaurarà la façana de l'església. Concretament, l'actuació es concentra a la portalada del temple, on s'hi troben 4 elements escultòrics, els quals estan molt malmesos pel procés d'erosió. El projecte, que es durà a terme amb l'ajut de l'Institut d'Estudis Lerdencs i el del Departament de Cultura, està valorat en uns 20.000 euros i les obres s'espera que comencin abans d'acabar l'any. Alcalde de Linyola, Àlex Mases.
El projecte està aprovat, simplement està pendent d'aprovació la concessió dels ajuts del Departament de Cultura, perquè ja de l'IAI ja el tenim concedit, fa falta que arribi l'ajut de Cultura i quan el tinguem ja començarem a fer la restauració, consolidació de la façana, de la portalada de la façana.
Una de les millores que també s'aniran implementant és la senyalització del campanar amb la col·locació de panells informatius. Des de la terrassa d'aquest campanar, a 30 metres d'alçada, es pot arribar a veure el Parc Nacional d'Aigües Tortes o la Seu Vella de Lleida, entre d'altres. I s'espera que aquestes millores serveixin per promocionar el temple com a punt d'interès.
I coneguem l'estat actual de la xarxa de transport públic. Bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. Primer de tot, recordeu que continuen les obres de millora de la infraestructura al tram de la línia 1, la línia Vermella, però que aquestes acaben demà dijous, dia 31 d'agost. Les que s'estan fent el tram de la línia 3, la línia verda, entre les 7 i Vall-llobron es perllongaran encara fins al final de la setmana, fins al 3 de setembre. En els dos casos hi ha habilitat, però, un servei especial d'autobusos que s'atura a totes les estacions. I això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
No tanquem per vacances, amb Carles Valdellou.
L'hem saludat abans de que arribéssim a les 11 del matí, ara són les 11 i 4, hem tingut 4 minutets perquè més o menys m'avancés el tema que ens ocuparia avui, i jo crec que avui vol pagar la competència. El nostre inspector Gadget ens ve a parlar de gadgets estúpids. Imagineu-vos, eh? O sigui, ell és el millor, que per això està aquí, el no tanquem per vacances, i els altres, aficionats.
Eduard Díaz és l'inspector Gadget.
I a més a més, amb aquesta veu seductora que el Siso García va posar la careta, doncs jo crec que encara li augmenta més l'estat d'ànim.
Sí. És una de les coses que m'agradaria canviar, la meva veu.
La teva veu?
Sí, sí.
Però
sí.
Saps que això és una cosa que passa sovint? A tu et passa, Siso, això també? Sí. Jo crec que tots, quan ens escoltem per la ràdio, veiem que la veu sona diferent.
A mi m'agradaria tenir una veu d'aquestes, saps? Com...
O sigui, a tu t'agradaria tenir una...
Com l'Òscar Dalmau.
Com el Boixaderas.
Sí, una veu d'aquestes. Que tu l'escoltes i dius...
Isomar.
Sí, exacte.
Ah, vale, vale,
que l'escoltes i dius... Collons.
Arquilluer, el dolent de la Riera. Hòstia, una veu allò potent. Que quan diguis hola, la gent s'ho faci sobre.
Ara, ara. No que et diguin, ojo, aquest tio i entén, escoltem-lo, saps?
Però... Això passa? Que només... És a dir, per exemple... Tu que estàs atent a conferències, presentacions... A tu la veu d'una persona que surt allà a parlar et dona més credibilitat? Evidentment, ja. Després has de veure el que explica, però vull dir, així d'entrada, dius... Hosti, aquest tio ja...
Clar, clar, a veure, és una pregunta complicada. Quan ho veus en imatge, costa més, però en ràdio, a mi em passa moltíssim. A mi m'agrada molt escoltar la ràdio, ja ho saps, que l'escolto sovint, i m'he endut moltes sorpreses al veure la gent... Suposo que és una qüestió que deu passar a tothom, eh? Però et fas una construcció mental d'una persona i llavors quan la veus dius... Ostres, no t'hagués imaginat gens així.
No, no, a mi em passa. Sí. És a dir, la gent quan em coneix per primera vegada, clar, sí. És a dir, es pensa que sóc baixet i grossot i això, i després, clar, veuen un tio de 1,90 m, ulls blaus, clar, ros, amb els abdominals marcats i tot, clar, és que...
És d'on surt la veu, dels abdominals.
Clar, clar, és, exacte. La veu surt de la boca de l'estómac, saps? I llavors...
Clar, un tio que fa esport, ha fet esport.
Ha fet esport, clar. Clar, clar, és a dir, passo pel pont de pedra i la gent es tira l'aigua, directament, saps? Les truixes salten. Sí, sí. Va, anem a la feina.
Va, en fi, la veu és la que és i ja em perdonareu. No, va, avui...
Et dic una cosa, em vaig casar perquè era insuportable, eh? És a dir...
Era una situació insostenible.
Era una situació insostenible. Va, anem. Va. Avui ens volies parlar...
Va dir que sí i li van dir que sí. Que
és el futur. Sí. Avui ens volies parlar de gadgets inútils.
Sí, perquè, bueno, vam triar el nom aquest d'Inspector Gadget i llavors, clar, els mòbils sí que són considerats gadgets, però normalment no els separem, no? I per gadgets s'entén, doncs, altres productes tecnològics o altres... bé, sí, dispositius o cosetes que es poden considerar això, béns tecnològics. I, paral·lelament al creixement d'aquest tipus de gadgets, hi ha un procés, jo crec que imparable, d'aquest de la idiotització de la societat. No? Vull dir, a poc ens anem idiotitzant, vull dir, no hi ha més. I llavors, hi ha aquesta cosa d'això, no? El telèfon, doncs, van fer l'smartphone, no? Van fer llest, i ara es vol fer smart a tot. Doncs agafes coses que no cal i es fa... smart. I llavors jo n'he trobat uns quants, això, la llista aquesta és...
Fins i tot un cotxe.
Sí, sí, clar, un cotxe... Mira, aquesta setmana... Bueno, és que ja me vas prou de temes.
Va, quedar...
Contesta-me i prou. No, perquè hi ha hagut un pacte entre Domino's i Ford per començar a repartir pizzas amb cotxes autònoms.
Com, com? És a dir, que ni seran sense conductor?
Sí, de moment encara van amb un conductor dins, però, bé, és bo que l'atenció al client de les pizzeries sempre és els últims 20 passos, no? I clar, la gent haurà d'anar al cotxe a marcar un codi que li han enviat per l'aplicació, diguéssim, que ja ha pagat la pizza per allà, i s'obrirà el maleter, i allà podrà agafar la seva pizza, i després el cotxe se'n anirà. Vull dir...
Ostres, que fort.
Però bueno, clar, has de baixar a buscar, el cotxe, clar, no pujarà
al 8. Ostres, a veure l'acceptació que té això, perquè com que vivim en una situació o en una societat acomodada, tu ara li dius al pizza, segon sisè,
clar, clar.
I te la porta, i tu
i si no hi ha ascensor, 8, ja se'n pot anar.
I gairebé en voles, és a dir, li donen la moradeta allà, traient la mà per la porta.
Exacte.
Però ostres, però ara un cotxe sense conductor que et repartirà les pizzas, ja se les apera.
Però bueno, això està previst pel 2021 o per
l'any. 2021 és d'aquí 4 anys.
Sí, sí.
Menys de 4 anys.
Va, en fi,
no faig més observacions.
Mira, ja començo, parlant de menjar, doncs va, comencem pel primer. I és, bueno, a mi m'ha sorprès, eh? És una cosa que es diu Egg Minder. Egg d'ou, i és una huevera, una huevera, en català, intel·ligent, vale? T'explico. És una petita, la típica bandeja amb els forats on te poses els ous, que va a la nevera, però va amb Bluetooth. I es connecta en el teu telèfon i et diu quan fa. T'avisa quan no et queden ous, et diu, tu has de comprar ous que te'n queden pocs, i els que hi ha et diu quan els vas comprar, quan els vas deixar dintre de... d'aquest gadget. Clar, llavors, això ha passat. Tot ens ha passat a reobrir la nevera i dir... Ostres, aquests ous, quan fa que estan aquí?
I els ous, i el peix, la carn, i la pasta, i tot, sí, sí.
I llavors, doncs, mira, mires l'aplicació i te diu, mira, vas comprar-los la setmana passada. I tu, bueno, va, doncs m'arrisco i me'ls afoto. Totalment, bueno, un gadget totalment imprescindible, no?
Clar, no, ara em diu en Siso que fa pocs anys que els ous tenen impresa la data de caducitat,
exacte,
i la categoria,
sí.
El 0123, que és la procedència i barra productivitat, és a dir, com s'han produït aquells ous, és a dir, si han menjat les gallines amb pinso ecològic, si és pinso químic directament, etc, etc.
Doncs deu ser una de les raons per la qual cosa aquest gadget no ha tingut gens d'èxit. Tot i així, si us fa il·lusió, el podeu comprar a Amazon per uns 10 euros.
Per 10 euros pots comprar-te una uavera que amb Bluetooth et diu... Molt bé, fantàstic.
Un altre gadget, aquest potser una mica més útil...
El Siso està navegant per comprar-se'l.
Que és el mateix sistema, però amb una guardiola intel·ligent. És a dir, una guardiola que la connectes amb wifi, el mateix wifi de la casa, diguéssim, la guardiola està a casa, i quan tu vas... T'ha passat mai allò d'anar posant calés a una guardiola i dir, hòstia, quan hi hauran aquí?
Sí, senyor.
No? Hòstia, aquí poder arribem, i tu penses que pots comprar, anar a sopar...
El problema de les guardioles és que jo sempre les obro. Hòstia, em falta un euro, vas a la guardiola i pos la mà. Al final, a casa vam posar una guardiola per anar-nos-en de viatge d'aquesta i de moment només he pagat un billet de bus.
Clar, has d'agafar d'aquestes que s'han de trencar, que no tenen per obrir.
Sí, sí.
Doncs amb aquesta, quan poses la moneda, doncs hi ha un comptador que tu mires des de l'aplicació al mòbil, la guardiola, tu la veus per fora i és una guardiola com qualsevol altra. I et va dient, doncs mira, ara hi tens 20 euros, ara hi tens 50 euros. Inclús amb l'aplicació... O sigui, tu quan poses la moneda...
Però com es pot saber? O sigui, com ho saps?
Hi ha un sensor, com una màquina expenedora que sap distingir entre una moneda d'euro o de 10 cèntims. I llavors el que tu pots fer és marcar-te un sistema de metes. O sigui, tu dir, vull anar de viatge, no? Doncs... he de tenir el mes de gener 1.000 euros. Bueno, 1.000 euros, vale? Doncs llavors allà et dirà, aquesta setmana, noi, has deixat poc aquí la guardiola, eh? Has de fer una mica més, has de... Bueno, he de fer una altra tonteria, però almenys és que la primera que hem vist.
Aquesta em sembla més útil pels nens petits.
Sí.
O sigui, tu agafes els nens i per inculcar-los...
Ja els has de comprar un smartphone, eh?
Bueno, el pots gestionar tu.
Bueno, sí, sí, però...
Sí, jo amb això, el dia que tinc un fill, no en tinc per no comprar-li smartphone, eh?
Clar.
No, però sí, sí.
També és un debat interessant, aquest, un dia ho podem parlar. Doncs bé, que això està per uns 16 euros...
Farem una cosa, parlarem amb en Julià i li direm que la secció de tecnologia sigui un programa només de tecnologia i ja
Home,
està.
Això donaria per un programa,
ja
perquè
està,
hi ha uns debats pedagògics aquí darrere molt
Hosti,
importants.
Eh? Va, una altra aplicació, una altra gadget.
Va, una altra, aquest jo sí que és el que trobo dels més estúpids, eh? Una ampolla d'aigua intel·ligent. Què et sembla? No t'ha dit mai allò, beure aigua és important.
Això, no, veus... un moment, pots avisar la Montse? Explica l'aplicació.
Diu, no veus... No, hi ha una aplicació que et recorda quan has de beure aigua, eh? Però això és una ampolla de plàstic, una ampolla de plàstic així transparent, però amb sensors a dins i tal.
Sí.
I l'ampolla està connectada al mòbil i a una aplicació i et va recordant... has de beure aigua. No has begut prou aigua. Avui encara et falta fer això. Si avui fa més calor, hauries de beure més aigua. No? I, bueno, simplement, doncs, si tens algun problema i no saps beure quan tens la boca seca o quan creus que has de beure aigua...
Saps que havia, de fet, un dels meus referents en l'àmbit de la comunicació, que és Iñaki Gabilondo. Iñaki Gabilondo va explicar una vegada a l'Oi por Oi, quan el canal el presentava, que ell havia deixat de fumar bevent aigua. Ah. Cada cop que tenia un impuls de fumar, bevia un glob d'aigua.
Has tret aquest tema expressament o no? Deixo de fumar demà.
Ah, sí?
Hi ha un grup de gent i deixem tots de fumar demà.
Feu una aplicació, he de fer una aplicació.
No, em fotré dos barrils d'aigua al dia.
O tres, o tres. Bueno, sort, eh?
Sí.
Es pot, jo t'ho dic que es pot, per experiència es pot.
No, sí, el més greu és que ja ho havia fet.
A mi em passa el mateix.
Sé que funciona.
Som de la cofreria de la recaiguda.
El problema és substituir-ho per aigua. Si ho fas per aigua, a mi no vagi cervesa. Doncs bé, bueno, és aquesta ampolla. El problema principal... que val uns 50 o 60 euros, aquesta ampolla.
Ostres.
Que et recorda que has de beure aigua. Que dius... No. Cal?
I qui marca aquest preu? Per què val aquest preu?
Bueno, aquest tipus de gadgets que avui parlem normalment funcionen tots amb una cosa que és allò tipus Verkami, no? Llavors es posen a una plataforma que es diu Kickstarter i allà busquen finançament. És a dir, són gadgets estúpids, però a darrere seu hi ha gent molt més estúpida que ha pagat perquè això es...
que es finança, exacte.
Perquè això es faci, no?
Sí, sí.
En fi, no us la recomano. Vull dir, hi ha aplicacions gratuïtes, eh? Això també és veritat.
Ah,
eh?
Vale,
hi ha aplicacions
vale.
gratuïtes, per tant, no tindreu l'ampolla xula, però...
Una dels ous, una de l'aigua, una altra que era de... M'ho has dit, el Guardiola.
El Guardiola.
Vale, què més?
Va, ara ens anem en un que jo he trobat supercuriós, que només pot triomfar en un país asiàtic, crec, tot i que, bueno, ja no m'atreveixo a fer cap tipus de pronòstic, que es diu Umbrella Here. Umbrella Here.
Això és, o sigui, un parasol,
paraigua aquí, vale? I és una petita peça en forma de dònut, una mica xula, eh? Rotllo com un diamant, que es situa a sobre, o sigui, quan obres el paraigües, a la part del centre, diguéssim, per fora, la part que es mulla, queda un petit pitorro, no? Doncs allò ho poses allà. Ho encaixes allà dintre, és com un dònut, i el poses a la punta que surt. Quan tens el paraigua obert, a dalt hi ha una punta, doncs la poses a dalt.
Sí.
Que es vegi des de fora. I això tu pots controlar i pots il·luminar-ho i posar-ho d'un color determinat. Vale? Llavors, amb aquest color, ojo, eh? Si tu el poses de color verd, estàs dient a la gent, mentre es plou i tu vas pel carrer, que tens lloc disponible sota el teu paraigua. Vale? És a dir... Que si algú... Bueno, i és una de les coses que més odio, eh? Vull, suposo que és una qüestió de tamany, però això de compartir paraigües mai m'ha agradat. Però es veu que allà a Àsia, que a vegades els hi costa una mica més el tema aquest d'intimar o diguéssim, de fer el primer pas, doncs es veu que ha sigut tot un boom. I sí, sí, tu vas pel carrer... Clar, noies o nois, eh? Vull dir, això... Aquí, ho veu,
la,
ho veu.
La preferència de cadascú.
Si t'has de mullar, tu... Qui sigui, el que sigui.
Sí, sí, sí.
Però tu veus allò el paraigua verd i fas com el taxi. Yep. I pum, vas cap allà sota i et poses allà amb ell. I a més, han creat una aplicació que et permet... clar, aquí el roce fa el carinyo. I sota un paraigua hi ha molt de roce. Llavors, en aquesta aplicació, tu, un cop acabat, ha parat de ploure o has arribat al teu destí, doncs pots xatejar amb aquesta persona, enviar-vos a fotos, tornar a quedar per quan torni a ploure...
Ostres, que fort. Que fort, t'ho dic de bo, eh? Però no és que ho facin, és que això tingui seguiment,
sí, sí, sí.
Eh?
I aquest aparell val uns 40 dòlars, bueno, uns 33 euros aproximadament, i també venen un paraigua, que queda molt xulo i queda ben encaixat i tal, que el podeu comprar per 10 euros.
Ah, per cert, l'altre dia vaig quedar allò frapat amb un mini ventilador que va connectat al mòbil on tu poses el carregador.
El mini USB.
Doncs el mini USB del mòbil connecta un ventilador i quan el connectes fa vent.
Bueno, això n'hi ha, ha també de portàtil, que són més grossos perquè l'USB és més gros.
Hosti, però vaig, de debò vaig dir, però de veritat això t'has comprat?
Bueno, és que clar, és que ja et dic, és que la llista és inabarcable. Però d'aquests de portàtil amb USB, tens aquest típic ventilador que té com un mànec així flexible, però dur... No serveix per res, eh? Vull dir, fa una mica de vent, però i menys amb un mòbil que les bateries duren res, vull dir, gens recomanable. Però a més...
Deixa'm dir una cosa. Diu el Siso que tenia el ventilador per USB del portàtil i després tenia un escalfador de tasses.
Ara, aquí, aquí. Hosti, aquí anava, aquí anava, aquí anava.
En sèrio.
Aquí anava, aquí anava. És com una mena de posagots, vale? Una mica més gruixut, i va connectat a l'USB. I llavors tu amb el cafè el situes a sobre d'aquest posagots i està calentet. No, més que escalfat manté, no? Et manté una mica la temperatura del cafè. Però, bueno, però clar, aquí hi ha un negoci darrere això, impressionant. Vull dir, no sé, ell poder se'n recordarà quan li va costar, però això devia costar uns 10 euros o...
El Sisus paga. Per això el Sisus paga.
Clar, home, el cafè...
O sigui, per altres coses no, però ell, el cafè i les infusions i això, ui, el que vulguis.
El cafè calent no té preu, tu.
Sí, sí, hosti.
En fi, bueno, va, anem a per l'últim que us havia preparat per avui, que jo aquest... Bé, en fi, jo ja crec que ens estem tornant molt locos. Tu saps que està de... Sí. Hi ha una pràctica que està de moda des de... Diguéssim, diria que fa des d'un parell d'anys que es va posar molt de moda a la gala dels Oscars. Mm-hmm. Són les selfies, no?
Sí, senyor.
Que van fer aquella
foto. Qui va ser l'actriu? Bueno, no, la presentadora de televisió,
sí,
tan coneguda.
Sí, aquella noia que sembla l'Evache. Bueno, ja en sortirà.
Sí,
la DeGeneres?
Ja ah, exacte.
Aquesta, eh? Sí, Ellen, em sembla que es diu?
Ellen DeGeneres, sí, sí.
Bueno, doncs aquesta noia va fer la foto sortint allà en Hugh Jackman, hi havia, bueno, en Brad Pitt, tothom, no sé què. Que hi va haver molt de cachondeo, perquè això era la promoció d'un Galaxy, diria, o de l'iPhone, no me'n recordo, i després els altres van contestar, i bueno. En fi, es van posar molt de moda i han continuat fins ara, no? Gràcies a Instagram, les històries, bla, 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 bla. I com sempre hi ha gent que, bueno, que té vista. I avui us presentem el mirall selfie. Un mirall de 1,20 m per 70 centímetres que tu el poses a casa i t'hi poses a davant i ve amb una càmera i llavors tu li dius que, pues, abans de sortir de casa, pues, o sigui, mira que és tonto, perquè amb el mòbil només has d'estirar el braç.
Sí, però queda bé.
Que et permet no, que, fer
sí,
la foto.
Sí, sí. Això, jo crec que més que a casa, això ho començaran a implantar als gimnasos. Al gimnàs, a les lavabos al gimnàs, sí, el Pau clar. Que surt de fer abdominals, que s'ha fotut 150 abdominals i espera que amb allò li surtin les tauletes,
clar, clar,
i que... els seus atots dius, hosti, si t'estàs tapant els músculs.
Sí, i a més amb aquells guants que porten, de... En fi, sí, sí.
Un mirall per selfies.
Sí, però clar, el problema... O sigui, és a dir, perdona, fas la foto, tu no té pantalla, eh? Vull dir, tu fas la foto, ho veus a... Tu veus el reflexe, i llavors la foto tu no la veus, no hi ha pantalla. Tu fa la foto i te la descarregues a través del mòbil. Tinc un altre, si cal. I quin és el problema? Val 1.000 euros.
Sí, però si val igual que un telèfon mòbil.
1.000 euros. 1.000 euros poder fer desaparèixer els braços de les selfies, diguéssim. És a dir, tenir un selfies mans lliures... aquest mirall val 1.000 euros i segur et cobren 50 euros per portar el bé d'Alemanya. Vull dir que és també una cosa gens recomanable.
Sí, sí, sí.
No us torneu a comprar una webcam, no? Vull dir, no us torneu locos.
Bueno, i si algú que estigui fent el pensament de fer la mudança, doncs ja sap que té aquest mobiliari també a la seva disposició per gaudir dels selfies.
I tinc un bonus track que és molt ràpid, que m'ha fet certa gràcia, que era un Nespresso per fer tortites. Això... Però, a més, és d'un tamany... Vull dir, és que us recomano que ho busqueu. Es diu LAT-B. LAT-B-E. I
tu veus la cara d'Enciso?
Sí.
D'al·lucinat?
Té un tamany que... No sé com dius, eh? Com una Sony Triniton d'aquelles d'abans. No tant, eh? Però vull dir, com un microones. I és un Nespresso, tu agafes la càpsula, la poses, apretes un botó i et surt una tortita de tamany d'un posagots, també, una tortita sota. I això també té un preu de $500. I hi ha diferents gustos, hi ha tortites de xili, tortites de...
Veus?
Com les Nespresso, però vull dir...
Bueno. Quan és el teu aniversari, Siso? Mira, encara tenim temps. Tenim dos mesos per dir aquesta...
Decidim a veure què li comprem.
Aquesta tortidora, eh? Eduard, moltes gràcies.
Molt bé.
Va, de l'Eduard Díaz, del nostre inspector gadget, i d'aquestes aplicacions, aquests gadgets que avui ens ha apropat, descobrim també un estiu curiós d'una de les persones que sovint està per la província de Girona. És una feina que ens apropa des de Ràdio Vila, fan la Mercè Mainé. Tortidora, tu.
Hola, sóc en Roger Lleixà, sóc fotògraf, videògraf, i l'estiu que em va marcar va ser l'estiu del 1998. Jo era un pipiolo, era un jovenet que encara estava a l'institut, i a mi se'm va, a uns amics meus em van oferir anar a treballar el que seria d'amaquero, posant hamaques a la platja. En aquell moment el meu pare m'havia d'acompanyar cada dia, i se li va fer un món, diguéssim, a les 6 del matí acompanyar-me cada dia a la feina aquesta, que per mi era una gran feina, i era volia, diguéssim, tenir el meu primer sou. En allò que va sortir l'oportunitat d'anar a fer pràctiques, d'anar al Sagrari Empordà, al diari de Figueres, i la qüestió és que el meu pare m'ho va oferir, perquè en aquella època ell coneixia... el director va dir, no voleu un nen aquí que us vingui a escombrar una miqueta? I jo, bueno, el periodisme ja era una idea que tenia al cap, però òbviament jo els meus 16 anys, doncs els 17, no me'n recordarà ben bé, però tenia moltes pàgares al cap, però sí que tenia una idea de lo que jo volia arribar a ser, i el periodisme m'atreia molt. El meu pare m'ho va oferir, com òbviament com a alternativa a les hamaques, i sí, diguéssim, allà a l'Empordà li van dir, sí, home, sí, porta'l cap aquí. Abans era molt fàcil, diguéssim, fer pràctiques, no feia falta en convenis de pràctiques, ni com ara sí que està més legalitzat. I la qüestió és que vaig anar a fer pràctiques a l'Empordà, i allà a mi se'm va obrir un món professional del periodisme local, periodisme de carrer, que sí que em va marcar fins al punt de que vaig passar aquell estiu fent notes de premsa, fent receptes de cuina, fins i tot vaig fer algun horòscop, passar-lo per allà al mig. Vaig fer de tot i vaig fer una miqueta el que seria l'embrió d'aquell coquet del periodisme que després he anat desenvolupant durant molts anys. El pas cap a la fotografia es va donar també en aquella època, aquell estiu. Jo vaig començar escrivint, vaig començar una miqueta davant d'un ordinador, però jo necessitava sortir fora del carrer. I sí que en aquella època, i ara encara també es fa, però el telèfon pel periodista és una gran eina, un gran amic, perquè des de la redacció truques i preguntes com han anat les coses, fas declaracions... O sigui, no sempre has de marxar fora al carrer. Però jo necessitava tenir aquest neguit de sortir al carrer, tocar a la gent. I en aquella època també em vaig encarregar durant aquell estiu de fer una petita enquesta que es feia cada setmana a 6 persones preguntant coses molt variopintes, com algo de política, algo de cultura, o simplement, no, doncs, què faria aquest estiu. I en aquella època jo m'encarregava de fer els textos, les preguntes, i m'acompanyava el fotògraf, el Manel Pérez, que era el fotògraf que hi havia en aquella època al setmanari. I en Manel em va acompanyar 3 o 4 dies i el que em va dir, noi, diguéssim, tu això ja t'has d'agafar una càmera i total per fer una foto de careto, que en dèiem, un retrat. Vinga, va, ja t'ho pots fer tu, i em va deixar una càmera. I a partir d'aquí, escolta'm, les coses, vaig començar a fer també algun article, em vaig començar a fer les fotos d'aquest article, fins al punt que en Santi Coll, el director i de l'Empordà, em va acabar dient, escolta'm, diguéssim, el teu és la foto, tira cap aquí, i no perquè siguis malament, sinó perquè realment la fotografia em va enganxar amb molta passió, i el meu futur va ser justament, i el meu actual present, va ser amb la foto. Després la vida m'ha portat cap a sortir una miqueta del periodisme, però sí que recordo amb molt de carinyo aquella...
Festa Major de l'Escala 2017.
Un any més, l'Escala es prepara per a reunir petits i grans dins una celebració plena de diversió, joc i esport, la Festa Major. Dins d'un ambient de tradició i gresca, trobarem un gran i divers ventall d'activitats, el més pur estil escalenc, dedicades a la patrona de la vila.
Actes joves.
La Festa Major també arriba als joves. L'Escala ofereix un munt d'activitats plenes de música i diversió per passar una bona estona amb els amics.
Dijous, 31 d'agost, Barraques.
Concurs de música jove i amateur de Nota't.
A 2:15 de la matinada, a l'aparcament Francesc Macià. Divendres, 1 de setembre.
Corremulla.
De 4 a 6 de la tarda, a la Riba. Més tard, a les 10...
Corre birra.
Sortint de Plaça Catalunya. A la nit.
Concert de Barraques al Tour 40 Principals per finalitzar el dia.
A partir de 2:15 de la matinada a l'aparcament Francesc Macià. Dissabte 2 de setembre. De 4 a 6:45 del vespre a Plaça Víctor Català.
Explosió de colors, Holi Festival a càrrec d'adolescents.cat amb Ernest Codina i Roger Carandell.
Més tard, a 2:15 de la matinada.
Concert de Barraques, Festucs i Orquestra Maribel.
A l'aparcament Francesc Macià. Diumenge 3 de setembre.
Festa de l'Escuma.
A les 12 del migdia, a la Riba.
Tancant el dia, ball, amb discomòbil, sons.
A partir de les 11 de la nit, a la Riba.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana.
Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Ràdio L'Escala, dilluns a les 8 del vespre i dimarts a les 9 del vespre.
No tanquem per vacances, presenta No cerramos por vacaciones. We don't close on holidays. Nous ne fermons pas pendant vacances. Nicht liem vor den Urlaub. Qui jiu-jitsu no tame ni toite imasen. A No tanquem per vacances, els dimecres ens posem internacionals. El guiri! Ja hi tornem a ser, No tanquem per vacances, dimecres, fent el guiri. Ens posem un barret d'aquests de mexicans, que jo encara no entenc per què a Barcelona doncs la gent, els anglesos sobretot, així, es compren barrets de mexicans com si es pensessin que estem a Acapulco. En tot cas, ens posem l'outfit, aquesta paraula també, tots aquests anglicismes. Per què parlem en anglès, home? Per què diem handicap i outfit i running? Veus, és que els guiris ens han influït molt. Ens han influït molt i per això, de fet, de tant en tant aquí també a la secció del guiri de No tanquem per vacances, el que volem fer és reconèixer, fer un homenatge a tots aquests estrangers que en certa manera han donat una influència o que ens han donat també per altres llocs. Sobretot a nivell polític, doncs, hem tingut molta influència estrangera. I és el cas del guiri històric d'avui. Doncs bé, avui volem parlar amb un personatge històric que, tot i que llavors ja havia abandonat Espanya, és un testimoni valuós de la presència francesa a les nostres contrades per aquells temps. Ni més ni menys que Josep Bonaparte. Sí, sí, el germà de Napoleó.
Napoleón tenia 100 soldats. Napoleón tenia 100 soldats. Napoleón tenia 100 soldats. Per això no el mateix pas.
Josep Bonaparte, germà gran de l'emperador Napoleó, tenia 100 soldats. El seu germanet, sí, reposava la mà dreta amagada a la panxa i primer dels dictadors il·luminats que pretén envair Rússia durant l'hivern és que s'ha de ser tonto, el va nomenar rei d'Espanya. Josep Bonaparte va fugir entre cames després de la derrota de les tropes franceses a la batalla aquella que té nom de carrer, Bailén, i conegut popularment com a Pepe Botella per la seva suposada afició al drinking. Sí, sí, a agafar trufes.
No puedo ahora, bombón, que estoy borracho, bombón, siempre andará...
Senyor Josep Bonaparte!
Silenci! Hola. Silenci! No cridi, per favor. Parli una mica més suau, que tinc mal de cap.
Vaja, què li passa? Que està constipat?
Sí, danys col·laterals d'un superet que vam fer ahir a l'infern. Ah. Crec que em van posar botellón.
Vaja, que té ressaca.
Mira, una mica de respecte, que està parlant amb un ex-rei d'Espanya. Sí.
Vaya trompa, porta el
no Pepe. Tindria una mica de vi per equilibrar el pH?
No. Res de vi.
No?
No.
Gatafia?
Gatafia, no.
De viranci de canonge?
No.
De ballobrec, no?
Tampoc.
Un licoret digestiu, peut-être?
Escolti, senyor Bonaparte, que no són hores. Miri, vostè ja havia fugit d'Espanya quan els francesos van volar al castell de Vilaromà, no? O què?
Efectivament, vaig anar a França a reunir-me amb el meu germà petit, Napoleonet, i per fer l'estratègia de la batalla de Waterloo.
Ha quedat clar.
Waterloo.
Ha quedat clar. Senyor
Bonaparte. Una mica de vino tindrà, per favor.
Va, prou de Waterloo, prou.
Estoy borracho, bombón, siempre andará...
De totes maneres, això de Waterloo no té molt de sentit. Vull dir que no, això de que reunís amb el seu germà, en Napoleó, en aquell moment Napoleó estava exiliat a l'illa d'Elba.
I bé, sí, va ser un petit error de càlcul.
Home.
És que llavors no podíem enviar-nos whatsapps, m'entenc que vol dir-li.
Sí, sí. Sí, vale, però escolti, diguem que va sortir d'Espanya amb la cua entre cames, no?, després de la derrota de Bailén.
Miri, em està apretant molt amb aquesta entrevista i no m'agrada parlar de Bailén. Bailén, Bailén, el bimbo. Segur que no em pot donar una mica de vi?
No. Per favor. La pregunta és, si vostès ja estaven de capa caiguda, vull dir que ja els havien cardat al carrer, calia volar al castell de Vilaromà, en sèrio? Calia...
No parli tan alt, em fa mal la tête. Pardieu, crec que Pere Trijuequel és durador local. Ho va explicar perfectament a l'informatiu de la ràdio Balamos.
Bueno, això de les tropes franceses de Napoleó, el 1814, amb la seva retirada, però que tenien una consigna que era destruir tot allò que podia ser una defensa o que podia ser una pertorbació amb futures invasions, perquè aquí a l'Empordà, especialment Palamós, doncs els francesos han vingut anys i anys i anys, però...
Esclar que sí, perquè ens agrada molt venir a l'Empordà i el castell de Vilaromà podia ser un perill.
En aquest cas, doncs, van creure que el castell de Vilaromà era un element importantíssim en la defensa i resulta que mai de la vida havia intervingut en cap fet de guerra.
O sigui que, a sobre de destruir el castell, es vau equivocar perquè mai havia participat en guerra. O sigui, a sobre, una mica inútils.
Miri, si serveix d'alguna cosa, demano perdó en nom del Glorieux Imperi francès per haver derruït el castell de Vilaromà.
A bones hores.
Vilaromà.
Sí, sí, Vilaromà. Què menys que demanar perdó, senyor Bonaparte? Què menys?
Ara, em podria donar una mica de vi?
Que no.
Una petita de vi?
Que no.
Una gata fia.
Miri, ja...
Gata fia.
Ja per acabar, una curiositat, Josep Bonaparte. Per què el seu germà Napoleó sempre tenia la mà dreta amagada a la panxa? Vull dir, era un tic? Tenia la mà extremadament petita i se l'amagava?
Mon frère era molt amagano. Ell li agradava posar-se la mà sota el sobac, sota la xella, i des ens ho feia olorar. Era molt asquerós i reia, i reia, i reia, i tornava a fer-ho. A la Josefina la tenia ben amagada.
Però si Napoleó tenia la mà a l'altura de la panxa.
Buf, la panxa de Napoleó era pitjor que la xella. Pensi que els soldats suaven molt a les batalles. Fotien una pudor, una catipell... I no era l'única part del cos on Napoleonet es posava la mà.
Calla, no m'ho vull ni imaginar. Vull dir, ja ens hem fet la idea. Escolti, i aquest sobrenom de Pepe Botella, què? Què?
Bon dia, això és una fal·làcia. Sí. O és que un no pot apreciar els plaisirs de la vida.
La gent t'ha dit a ti... Las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber, déjame que las beba tranquilo, mientras no ponga en riesgo a nadie ni haga daño a los demás.
Ha begut aigua, només ha begut aigua.
Ho veu? Una figura política com José María Aznar i també ho tenia clar. Una miqueta de vi no fa mal.
Una miqueta, però vostè s'ha fotut ja aquí dos toneles d'aquests.
A més, si li sembla ser rei d'Espanya i veure carxofes, normal que peques...
Què ha dit?
Normal que peques... normal que peques...
Però què diu?
És normal que prengués una micuna d'aquest regal que els ha donat la natura als espanyols.
Una copitalla, un pare.
Vam brindar.
Va,
una mica de vi no tindrà, senyor presentador.
Moltes gràcies, senyor Bonaparte. Records a Napoleó a l'infern.
Napoleó.
Héctor González és l'home sense pietat al cinema.
Héctor González, què tal, com estàs?
Molt bé, molt bé.
Si pots, supera això de Napoleón.
No, no, em retiro. Ja directament em retiro, eh?
Hi ha alguna pel·li de Napoleón o no?
Sí.
Alguna anava, no?
I tant. Ara em pilleu una mica en calces,
bé,
eh?
Bé, però... bé. Així m'agrada, roba interior.
Per la propera te la busco, va.
Bueno, Cristina Cantal, avui em sembla que no ens toca el rebre.
No,
serem
no,
simplement
serem espectadors.
Espectadors privilegiats d'un duel. Primer, presenta tu la persona que... Sí, més o menys, més o menys. A la fotografia que podrà veure la gent a femgirona.cat veurà que hi ha un petit homenatge a McGregor i Mayweather, que
exacte,
aquesta
sí.
setmana... No sé si van decebre o van complir amb les expectatives que havia posades, jo crec que una miqueta de tot, però en definitiva... Sí. Qui és el que ens has portat avui?
Mira, avui a la secció no vinc sol, porto en David Montero, que és un company també molt aficionat al cinema, col·laborador al blog d'unhombresimpiedad.com. Si el veiéssiu amb la camisa avui, una miqueta al punt aquest hipster, no sembla que estigui preparat per un combat
nostre,
de boxa.
És el nostre Risto Mejide.
Portulleres.
És per, com el pòquer, per mantenir, bon dia, és per mantenir una mica la mirada i la...
Bon dia, David, que no t'havia saludat, eh? Bon perdona, dia. Ostres, déu-n'hi-do.
He vingut en tren, no com a Mayweather...
Bueno, no t'han portat amb
el Bugatti. No has anat amb el Bugatti.
Segur com un piló de dones al voltant, per això. Bueno. Doncs gran aficionat al cinema. A més, el bo és que no coincidim gaire de gustos, no? Molt aficionat al cinema independent americà, al cinema francès... No sé si estic donant moltes exacte. Pistes per la secció, també.
Sí, sí.
És apassionat d'un director de cinema espanyol, també d'autor. Molt reconegut internacionalment. I res, avui la secció, la idea és que ens enfrontem, en David i jo, farem també un duel de combat, on cadascú porta tres directors que ha triat. Jo no sé quins ha triat en David no sap quins ha triat jo. I la idea és que de cada director explicarem una anècdota interessant, el citarem també, una frase que hagi comentat que sigui també interessant, i el comentarem tres pel·lícules. ¿Vale? La idea és que vosaltres, Cristina i Carles, comenteu o digueu qui ha estat el guanyador de cada round.
Vale.
Sí? Fem de jurat. Fem de jurat.
Dic que les fotos les porten no en un marc, sinó en un reposamarcs típic del que tenim a la tauleta de nit. Això sí, amb manualitats de nen de primària.
Sí, va, comencem. Impreses en escala de grises.
Art Attack, no? Exacte, sí, sí. Va, comencem. 6-1. Vinga, va.
Començo jo? Vale, jo el trauré... De fet, no l'he pensat gaire, però va, començaré amb aquest director. Us sona?
No.
Vale, bueno, el poso jo davant. De moment, comentaré només la frase. La seva frase més coneguda és l'humor és una altra defensa contra l'univers.
I ara ella ha de contraatacar.
Sí. Vale. Bueno, ara ell proposa un director.
Això és una mica... Jo me la jugo amb aquest... Començant dient que aquest director, a casa nostra, a casa meva, és Déu.
És que no tinc ni idea de cap dir-ho.
Però puc dir que ha d'anar al perruquer, per això?
Sí. Vale, i la frase és?
La frase és, qualsevol gran idea està a prop de ser estúpida. Aquí ho deixo.
Vale, llavors, el següent pas quin és?
Ara seria l'anècdota del director. El director que us proposo jo, de fet ja té uns anyets, vale? Al finalitzar els estudis de l'institut, en plena Segona Guerra Mundial, es va allistar, vale? A l'exèrcit dels Estats Units, o sigui, és pista, és americà, va formar part d'un equip especialitzat en mines antipersona i allà el van fitxar també en una emissora, l'emissora de l'exèrcit. El que passa és que allà feia una secció d'humor on parodiava els missatges dels nazis. Se'n reia. Va funcionar tan bé que el tio va dir, hòstia, això és un filó, se'n dona bé, dediquem-nos al tema de l'humor. Es va fer humorista, va fer sèries de televisió i després va dirigir cinema. No només va fer comèdia, també l'apostava pel cinema d'autor, i va produir pel·lícules com El hombre elefante, de David Lynch, o La mosca, d'en Cronenberg. Dir-vos que fa poc ha posat les mans al Passeig de la Fama, el tio és una mica peculiar, perquè s'ha posat una pròtesi amb un sisè dit, i a les impremtes que hi ha al Passeig de la Fama, és l'única mà que en una de les mans hi ha un sisè dit.
És que s'ha de ser...
És un personatge.
Sí, sí, sí. Vale, i anem cap al teu.
Contraatac.
Bueno, l'anècdota no és gaire potent, però és més una curiositat. Aquest director va ser el creador de l'efecte Matrix, es diu Bullet Time, aquell efecte que es tira cap enrere.
El de Keanu Reeves.
Sí, se'l va inventar ell i posseix l'anunci amb el rècord Guinness amb més premis. És un anunci de Levi's, no sé si el recordeu, molt en blanc i negre, d'un noi que va comprar preservatius i ve a buscar la noia, si se'l recordem.
No, no el recordo.
Doncs l'anunci amb el major número de premis de la història.
He de dir que, de moment, si serveix d'alguna cosa, em quedo amb la frase, amb la cita del David i la teva anècdota. És a dir, cada parada, vale, per mi, vale, empat. Vale, per mi, empat.
Això. Hem de desempatar aquí.
I llavors, com es desempata això?
Vale, us comento tres pel·lícules del director. Ei, què ha passat? Ja? Sí? Vale. Ah, no, ens donen... És un temps mort. Podem descansar, estirem una miqueta d'aigua, tovallola... Seguim? Anem-hi. Mira, tres pel·lícules, a veure si les heu vist. Los productores...
No?
Que és del 67, es van portar Òscar al millor guió original. És una paròdia on un productor vol fer un musical sobre Hitler i és una comèdia esbojarrada, totalment, molt recomanable. El jovencito Frankenstein, que és del 74, que és una paròdia d'en Frankenstein també, en to molt humorístic, on apareix en Jim Hackman, molt jovenet, i una que és més esbojarrada, més actual i més ganyant, diguéssim, que és La loca història de les galàxies.
Oh, sí!
Que és del 87.
És molt bo el tros en el que pentinen Peinar el desierto, i agafen i treuen una pinta gegant. És molt bona.
Paròdia de Star Wars, divertidíssima.
Sí. I cap a tu, David, anem ara a veure les pel·lis.
Bueno, crec que una sí que la coneixeu, és Olvídate de mi. És una, com ja sabeu, els títols de les pel·lícules en castellà canvien una mica. Realment es diria Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Sí. I és un paper, surt la Kate Winslet i en Jim Carrey. En Jim Carrey totalment canviat, o sigui, no és un paper dramàtic, poc estriònic, i, bueno, és una història que hem de pensar què passaria si descobreixes que la teva parella t'esborra els records que teniu i decideix com eliminar-te, no?
Potser... Ostres.
Hi ha una empresa, una mica cutre, que pot esborrar de la ment els teus records.
És a dir, una miqueta com a desafió total, no?
Allò que te'n creen de nous,
però més o menys així,
tu pots dir, doncs, hi ha gent que va amb el seu gos i vol esborrar perquè el gos li ha passat alguna cosa, hi ha gent que, això, una parella, un record dolent...
Ja passarà això, ja veuràs.
Sí?
Ja passarà.
Bueno, pot ja passar. Veuràs.
Què més?
I, bueno, una altra que us porto, que és la meva pel·lícula preferida d'aquest director, l'he vist 20 vegades, no és la millor que té, però es diu La ciència del sueño, i és una pel·lícula que també tracta una mica del rebuig amorós i també d'una relació una mica platònica, i és una pel·lícula que defineix aquest director perquè és l'essència d'aquest director, de com treballa el seu estil, l'argument, és la primera que va fer ell sol com a guionista, com a director, i està, és la meva preferida. I una altra, l'última que us he posat, és Rebobine, por favor, Jack Black, és en un paper així molt del seu estil, i bé, aquesta pel·lícula tracta sobre com podem sortir dels problemes d'una manera creativa. Tu tens un problema, dius, com puc sortir? D'una manera creativa. I en aquesta pel·lícula el que passa és que aquest noi tenen un videoclub i magnetitzen les pel·lícules, les esborren, i com poden sortir d'aquest problema perquè no tanquin el seu local, el seu videoclub? Doncs graven ells mateixos les pel·lícules. Canta fantasmes, la gravem nosaltres. I això té tant d'èxit que la gent fan cua per veure no la pel·lícula original, sinó la seva. És una manera de dir, pots sortir dels problemes, i apareix un homenatge al cinema, una oda al cinema convencional.
Molt bé. Ja hem de decidir ara?
Ens està posant molt difícil, no?
Sí, ara sí que
va
poder la campana,
no?
Ahir. Aquí.
Crec que per temps només ens donarà temps a fer-ne dos, eh? En lloc de tres.
Farem dos, cap problema.
Ens donarà temps a fer dos, però...
Vale.
Digues.
Jo em quedo amb l'Hèctor. Em sap greu, eh? David, t'encantava
conèixer-te.
M'ha agradat molt la cita, m'ha agradat molt l'anècdota, i pel que fa a pel·lícules no conec cap de les que han dit cap dels dos, per tant, dono el meu vot a l'Hector.
Molt bé, jo em quedo amb el David.
Gràcies.
Empate tècnico!
Sí, anirà el desempat després. M'agrada més la cita del director del David, m'agrada moltíssim l'anècdota del director de l'Hector, i tenia en compte que, i amb això no vull desmereixer ni molt menys el fet de fer humor, que m'agrada moltíssim, però trobo que la temàtica o el plantejament de les pel·lícules que planteja el director... És a dir, m'agrada molt aquesta profunditat a l'hora d'anar a buscar la temàtica, etcètera, etcètera, tot i que trobo, sincerament, que, per exemple, La loca guerra de les galàxies és simplement bestial com li treu punta a absolutament tot. Però... Encara que només sigui per donar
molt
emoció,
te
porta la contrària. L'Hector, la
ara estan en empat. Calma, jo crec que perquè no torni a passar això, en Siso ha de tenir la paraula final. Què et sembla?
A veure. Es poseu d'acord.
Vinga, va, tenim...
Si no, és que sàpigues que seràs el desempatador.
En 8 minutets, contraataques amb quin director? Va, comencem.
Vale, ara crec que hauria de començar amb David.
Sí?
Va.
Sí? Vinga, va. Us explico la frase, va. Tinc dos... sé que n'hi ha un polèmic, però m'ajugo amb aquest, va. La seva frase és: les pel·lícules són una estupidesa meravellosa i això les fa absolutament necessàries.
I el teu? Ja has de donar la volta al director, eh? Vale.
Txan-txan.
Vale, jo m'enfrontaré...
Sembla Nicolas Cage.
Amb... Sí, anava a dir qui és que aquest sí que me sona.
Està guaperes, aquesta foto.
Hombre, el tercer que no...
Aquest el descartem.
El descartem, eh? Pedro Almodóvar.
Vale, va. Jo tiro aquest i el... jugo amb aquest, va.
Va, i la frase és...
És, si és fàcil, no ho faig, si és impossible, ho intento.
Em quedo amb la cita del
Ahí vamos.
Em quedo amb la cita de l'Héctor. Va, anem a per les anècdotes.
Ara guanyaré amb l'anècdota aquesta. L'anècdota d'aquest director és sobre Maradona. Bueno, aquest explica... Ell, a banda de... Quan va guanyar l'Òscar, li va dedicar un Òscar a Maradona i també diu que és la persona que li ha fet... li ha ensenyat quina és la bellesa i la meravella de l'espectacle pur. He de dir que aquest director és de Nàpols i de petit anava a veure el Nàpoli entrenar, feia campana una mica de l'escola els dijous i anava a veure entrenar el Nàpoli. I una vegada, és una història una mica així dura, però ell diu que Maradona li va salvar la vida perquè un dia ell mai els pares no el deixaven anar a veure al Nàpols a fora, de visitant. Només el podien anar a veure a casa. I quan tenia 15 anys li va demanar als pares: deixeu-me anar a veure el Nàpols a Empoli. Els pares volien anar a estiuejar una casa i li van dir: bueno, et deixem anar, nosaltres marxem i tu pots anar a veure l'Empoli a fora com a visitant. Resulta que el dia següent va sonar el timbre pel matí i us llegeixo literalment el que diu aquest director. Diu: creí que era un amigo mío con los que íbamos a viajar a Empoli, pero no, era el portero. Tenía que decirme algo. Bajé y con los ojos llorosos me dijo que mis papás habían muerto durante la noche en nuestra casa de verano. Una fuga de gas y fallecieron en el sueño. Yo sabré mi vida gracias a Maradona.
Uf, supera eso si puedes.
Me retiro ya. A més, amb aquesta música ha quedat un punt força peculiar. També va de difunts, l'anècdota. Va filmar una pel·lícula, bueno, va començar el rodatge d'una pel·lícula, el 2009, no us dic quina pel·lícula, si no seria ja desvetllar-ho. L'actor protagonista, sí que us el diré, era Angel Leger, que va fer de Joker a l'última trilogia de Batman, d'en Nolan, que va morir per una sobredosi de medicaments. El va enganxar just a meitat del rodatge. El director, en comptes de cancel·lar la pel·lícula, el que va fer és contactar amb actors que fossin molt amics d'en Heidegger i van mirar de parlar de quina solució podien fer i se'ls va acudir el dividir el personatge en diferents perfils, en diferents mentalitats, i que cadascun d'ells interpretés el mateix personatge seguint una personalitat del propi personatge de la història. ¿Vale? Els actors eren en Johnny Depp, en Jude Law i en Colin Farrell, que eren molt amics d'en Heidegger, i van poder finalment fer un homenatge a aquest actor que va morir interpretant els tres el mateix personatge de la pel·lícula. Com a anècdota més friki, també comentar que té una pel·lícula maleïda, aquest director, vinculada molt a Espanya. Ha vingut moltes vegades i, com a detall absurd, us diré que una de les vegades que va venir el van confondre amb el cordobès.
Molt gran, el cordobès.
Anècdota, amb quina et quedes?
Amb la seva. Amb la d'en David.
Jo em quedo amb la de l'Héctor. Va, i anem a per les pel·lis. Va, que ens queden 3 minutets.
Va, David.
Ràpid, vinga, ràpid.
Bueno, 3 pel·lícules. La gran bellesa d'aquest director és la pel·lícula que va guanyar un Òscar i és una pel·lícula que o t'agrada o t'avorreix. Mm-hmm. La meva xicota es va dormir als 10 minuts. Jo vaig continuar i vaig dir: o sigui, això és una merda o és una obra d'art? I efectivament és una obra d'art. La segona és La joventut, que és una pel·lícula que narra una història als Alps suïssos de dos amics ancians i, bueno, tracta la bellesa, bueno, diferents temes, la felicitat, la melangia, els records. I l'última és una sèrie, però que està concebuda per aquest director com una pel·lícula de 10 hores. Diu: una pel·lícula, vull explicar més coses, doncs faig una sèrie. Es diu The Young Pope, i la protagonista, Jude Law, i tracta sobre un papa que és estadounidenc, el primer papa dels Estats Units, beu cherry coke, fuma, té contradiccions, surt amb xandall a passejar. Una sèrie totalment recomanable i realment una obra d'art.
I en el teu cas, Héctor?
Proposo tres, també. Brasil, va ser nominat a l'Òscar millor guió original i direcció artística. Està ambientat a un futur distòpic, diferent, un futur on la burocràcia ofega la gent, on hi ha un grup terrorista que està en contra de tota la realitat que hi ha ara, i per un defecte, l'escriure el nom d'un terrorista, va anar per un ciutadà que no és culpable de res. Digues, que vas parlar. Ah, ok. Tenim també 12 monos, que també és ambientat en un futur distòpic, on hi ha un grup terrorista que es diu 12 monos, precisament, que fa propagar un virus que mata, arrasa tot a la Terra, i la gent ha de viure a la part subterrània de la superfície. I l'última és Miedo y Asco en Las Vegas, on es representa un viatge psicotròpic on en Johnny Depp i en Benicio del Toro estan absolutament nats de l'olla anant cap a Las Vegas amb un descapotable i on la pel·lícula ens mostra tal qual com seria un viatge d'àcid.
Una cosa, perquè tenim el Litus i no sé si el Litus bàsicament dient noms de directors, els teus dos directors es diuen...
El meu director, el que a casa es deu, és Michel Gondry.
Michel Gondry, i l'altre?
I l'altre és Paolo Sorrentino.
Paolo, pues mira, el Sorrentino l'havia encertat en Litus. I els teus?
El meu, el primer amb Mel Brooks, un clàssic de la comèdia, i el segon és en Terry Gilliam, un dels Monty Python.
I aquí heu descartat? A Pedro Almodóvar?
Pedro Almodóvar.
I tu?
I jo he descartat a Sidney Lumet, el de 12 Hombres sin Piedad i Serpico.
Vinga, i ara arriba el moment de la cloenda. Cristina?
Jo avui dono el meu vot en David.
I abans hi havies donat a l'Hector.
Sí.
Vale, jo ara li dono a l'Hector i abans hi havies donat al David.
En Sisu
desempata. Sisu desempata. Va, tenim un minut.
Sisu, vamos.
Sisu...
Necessitem la teva ajuda, col·laboració.
Bé, doncs jo, sincerament... Som més partidari dels directors que ha portat avui l'Hector, però segurament per desconeixement dels que porten David, la veritat.
Bueno, doncs donarem un marge de temps que sí, que és peor. Mira, va, tornes la setmana que ve i que torni també el David i així, escolta, ho arreglem d'aquesta manera i donem una oportunitat, d'acord?
Perfecte. Molt
amb aquesta secció de cinema, aquesta proposta original en el que dos cinèfils s'han allò batido en duelo, com diuen en castellà, avui tanquem el programa d'aquest No tanquem per vacances. És dimecres 30 d'agost de l'any 2017. Em diuen, Sisu, que tenim un minutet. Simplement per agrair-vos, Héctor, David, que ens heu acompanyat. Gràcies.
Un plaer.
I
un
fins
plaer.
La setmana que ve. Gràcies. Cristina, també el mateix.
Sí.
I l'agraïment també per Lito Ribas, per la Mercè Mainé, per la Lali Giné, des de Ràdio Palamós, Ràdio Vilafant, Ràdio L'Escala i Fem Girona. Evidentment que tornarem demà, com sempre, puntuals, a partir de les 9, aquí, a la vostra emissora de proximitat. No ens falleu, que fins al dia 8 estarem aquí per informar-vos, però sobretot també per entretenir-vos. Que vagi molt bé.
Tanquem per vacances, el magazín d'estiu de la xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Patrimoni, amb Helena Puigdueta.
Víctor Català, alter ego de l'escriptora Caterina Albert, autora de Solitud, és una dels fills il·lustres que l'Escala, municipi de l'Alt Empordà, ha donat a la literatura catalana. El Museu Arxiu del Clos del Pastor, impulsat pel seu nebot, ha permès descobrir, sobretot als estudiosos, la seva vessant més polifacètica. I és que aquest museu no ha nascut en cap cas per ser exhibit a tota hora, sinó pensat per posar a disposició d'estudiosos i experts el nombrós material artístic i literari que Caterina Albert acumulava a les golfes de casa seva. Lluís Albert, el nebot per qui Caterina sentia més devoció, volia evitar que tot aquest patrimoni, molt del qual inèdit, quedés arraconat. I per això ha dedicat 13 anys de la seva vida a classificar-lo i arxivar-lo. I aquesta meticulosa tasca ha servit per posar de relleu que Víctor Català personificava el terme artista complet tan propi del modernisme. I això, malgrat fins a la seva mort, només s'havia parlat del seu vessant literari. Ens ho explica Lluís Albert.
Era una persona molt polifacètica, eh? En certa manera... Era una mica l'ideal del renaissantista italià, allò de la trista complet, que en el cas de Catalunya s'havien donat força casos. Bé, doncs la meva tia responia una mica en aquestes característiques. Ella dibuixava, pintava, esculpia, feia versos.
Quadres, escultures, text escrit que ni tan sols els més íntims havien vist o llegit mai. Molt material inèdit que encara queda per explorar.
Tot el que hi ha a les parets, per de punta, són una colla de pintures i alguna escultura que ni els familiars les havien vist mai, eh? Fins i tot cançons d'ella. Hem de pensar que encara hi ha molt material inèdit, com ara la part de teatre.
L'arxiu està ubicat al jardí del Clos del Pastor, un solar que Víctor Català va rebre com a llegat d'una admiradora. Tant era així que fins i tot va posar-li aquest nom en referència al personatge de Gaietà, el pastor de Solitud. Serà, doncs, Lluís Albert, el fillol de Caterina, qui decideix aprofitar aquest pati per edificar-hi la Casa Museu. Ara, però, i amb 92 anys, el nebot voldria que l'Ajuntament de l'Escala la comprés i se'n fes càrrec, com a garantia per assegurar-ne la perpetuïtat.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.